Catalunya Vespre Esports.
Amb David Clopés.
Minuts i arribarem a les 9 de la nit. Judici de l'operació Port. Avui, nova jornada a Madrid. Ha estat el dia que els pèrits han entrat en escena. Avui no hem tingut declaracions escabroses d'exilistes. Des que ha començat el judici n'hem sentit de tots els colors. Dòping amb medicaments per animals, transfusions de sang indiscriminades, efectes secundaris, brics de vi per ocultar les bosses i un llarg etcètera d'aberracions que posen la pell de gallina a aquells que ens estimem al ciclisme. Segueix des del primer dia el judici a Madrid el Toni Rigalt. Toni, què tal? Bona tarda.
Hola, David, bona tarda.
Escolta'm, l'operació porta llargues ramificacions i també afecta a d'altres esports com l'atletisme. Tant és així que el diari El País va publicar ahir documentació que relaciona Marta Domínguez amb el doctor Eufemiano Fuentes.
Sí, segons es dedueix d'un document de l'operació Port publicat pel diari El País, i sempre, suposadament, Marta Domínguez va ser pacient d'Eufemiano Fuentes com a mínim des del 1997, quan Marta Domínguez tenia 22 anys. A més, el document que publica el diari mostra un pla de dopatge detallat de l'atleta. El pla de dopatge mostra que 4 dies abans de cada competició que disputava, Marta Domínguez es va fer una reinfusió de dues bosses. Paral·lelament a tot això, Marta Domínguez tenia un compte a Andorra per on feia els pagaments. El compte correspon al codi URCO, que té el nom d'un gos que havia tingut l'atleta. Un extracte bancari d'aquest compte reflecteix que es van retirar 36.000 euros que havien servit pel pagament dels productes dopants.
Fa la sensació que cada dia que passa en aquest judici de l'operació Port surten més noms i que això no té final. Avui podríem dir que ha estat un dia de treva perquè no hem tingut declaracions del que dèiem de ciclistes o exciclistes, però demà sí que, Toni, en parlarà algun i declaracions d'algun ciclista i, per exemple, s'espera molt el que pugui dir Hamilton.
Sí, entre els testimonis que demà declararan a la vista oral de l'operació Port hi haurà Tyler Hamilton. L'exciclista nord-americà declararà per videoconferència des de Washington, des de l'ambaixada espanyola a la capital nord-americana. Durant l'execució de l'operació Port va ser identificat com a client de la xarxa de dopatge d'Eufemiano Fuentes. Sancionat dues vegades per dopatge, Hamilton va relatar que va ser client d'Eufemiano Fuentes i que va rebre transfusions en diverses ocasions. Hamilton ja va declarar davant l'Agència Antidopatge dels Estats Units, la USADA, una declaració que va ser determinant perquè Lance Armstrong fos desposseït de tots els títols.
Per cert, ara que parlaves de videoconferències, s'espera molt aquesta setmana, no sé si divendres, la declaració d'Alberto Contador, que inicialment la volia fer com Hamilton per videoconferència, però el jutge ha dit que cap al jutjat, que Pinto no està tan lluny de Madrid.
Sí, resultava ridícul fer una videoconferència des de Pinto, a poc més de 10 quilòmetres de Madrid, i tothom esperant en un jutjat al barri de Sant Blas. Realment no tenia cap sentit, i finalment la jutge Santa Maria va decidir que de videoconferència en el cas de Contador res, i un cop acabat el Tour d'Oman, que Contador, que ja es trobaria a Pinto, que es desplacés a Madrid, que no era tant, que no eren més de 10 quilòmetres, i que per tant es presentés davant el jutjat del penal número 21 de Madrid. Contador acudirà divendres. S'espera el testimoni del ciclista més mediàtic que declararà el judici. Ho farà el mateix dia que declararan altres dos ciclistes, Ángel Vicioso i Marco Serrano. Els tres testimonis serviran de colofó a la declaració d'una quinzena de ciclistes en un judici en què per primera vegada des que es va crear l'AMA s'aconsegueix que s'asseguin metges i tècnics de l'esport per fets relacionats amb el dopatge.
Molt bé, gràcies, Toni.
Adeu, bona nit, David.
Parlem de waterpolo. Ahir al Barceloneta, Laura González, bona tarda.
Bona tarda.
Va guanyar la Copa de Waterpolo després de superar el Canoe per 14-5.
Sí, és la novena vegada que els mariners guanyen el títol i ja són l'equip que més copes acumula a la vitrina. L'endemà de la victòria ens hem volgut fixar en un cas espectacular i m'atreviria a dir, David, que únic. És el seu capità, David Martín, que ha guanyat 9 copes, les 9 copes que suma el club en 100 anys d'història.
9 títols i 11 finals, perquè en les dues últimes temporades el Barceloneta ha perdut dues finals contra el Barcelona i el Sabadell.
Sí, 9 finals guanyades d'11 possibles, eh? No està gens malament. Un registre de rècord. Tot i aquests números espectaculars, Martín es treu mèrits.
La sort de guanyar les 9 copes de rei que té el Barceloneta,
Però, bueno, jo crec que és més que res perquè ha estat a l'època on la personeta ha estat més fort, no?, a nivell esportiu.
Malgrat l'alegria de la Copa, aquesta no ha estat una temporada fàcil per a David Martín. El gener es va trencar un dit de la mà dreta i ha jugat les semifinals i les finals de la Copa sense estar al 100%. Més per una qüestió emocional, perquè l'equip i ell mateix ho necessitaven, que per motius esportius, això sí. El capità Mariner reconeix que als 35 anys la retirada li passa pel cap.
La meva idea, si tot va bé i tot ruja, és aquest any deixar-ho, l'any de centenari, perquè sempre he plantejat que volia deixar l'esport a un bon nivell, ¿vale? No vull estar jugant fins al final baixant el meu nivell, sinó que vull retirar-me però guanyant títols i ser un jugador important.
L'objectiu de Martín és recuperar-se per arribar al 100% als partits d'Eurolliga del mes de març.
Jordi Rubio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En handbol hem sabut fa una estoneta la gravetat de la lesió del jugador català del Tolosa de Llenguadoc, el Salva Puig.
Doncs s'acaba la temporada per Salva Puig, David, perquè el lateral dret del Tolosa s'ha trencat el lligament encreuat anterior i el lligament lateral intern, cosa que li suposarà un temps d'entre 6 i 8 mesos de baixa. Tot i que el jugador ha quedat tocat anímicament per aquesta lesió, ell mateix diu que no li queda cap altra opció que mirar endavant.
Bueno, és una lesió greu del genoll esquerre. Hi ha el lligament creuat que s'ha trencat, a part del lligament lateral intern, i bueno, el temps de recuperació doncs serà d'entre 6 i 8 mesos, i ja et dic, una lesió greu, i toca doncs mirar endavant i intentar recuperar-se el millor possible.
La lesió se la va fer en un partit divendres i el mateix dia el jugador ja va publicar en el seu compte de Twitter que no li feia gens de bona espina. L'ex del Freiking Granollers, perdona, David, i ex del Barça arribaria molt just si arribés al principi de la temporada que ve a l'octubre. Seria, David, un cop duríssim pel jugador de Montcada i Reixac.
Molt bé, doncs és la situació que està vivint el Salva Puig, que esperem que ràpidament es pugui recuperar. Ara us volem explicar una història força curiosa. Mònica Azón, la recordareu perquè va ser regatista i, de fet, medallista olímpica, ha canviat la vela, Laura, per la bici.
Sí, juntament amb el seu company Carlos Jané, Azón vol anar, atenció, des de Barcelona fins a Noruega en bici i un cop allà arribar fins al Cap Nord per plantar-hi algunes banderes amb un significat especial per ella. Per què expliquem això? Mònica Azón, perica declarada, no ha oblidat l'espanyol a l'hora de planificar el viatge i penjarà una bandera del club blanc i blau al Cap Nord. Azón diu que és un gest secundari, però ho considera un regal al club que l'ha acompanyat des de la infància.
Al final, el Real Club Esportiu Espanyol ha estat sempre en totes les fites esportives que he anat assolint, i és una cosa tradicional des de casa, des de que eren petites, que el meu pare era de l'Espanyol, i bueno, i és una miqueta un equip, bueno, com nosaltres, no?, que sabrem patir en els moments que hem de patir, però que al final ens en quedem sortint, no?
A la barcelonina no l'espanta canviar la vela per la bicicleta. Tots dos són esports i tots dos es fan a l'aire lliure.
Trobo amb la bici, pues, que també és exigent físicament, cosa que m'agrada. A més, estàs en contacte amb la natura, com la vela també, o sigui, sempre depèn de la climatologia. I aleshores no he deixat, he de navegar, continuo navegant, però continuo disfrutant, i ara aquest repte amb la bici, pues, és un repte més important dels que havia fet fins ara.
La ruta té una durada prevista d'entre 2 mesos i 2 mesos i mig, però el temps i el recorregut aniran en funció del clima que es trobin.
Us expliquen també que el golejador txec Milan Baros deixa el Galatasaray i fitxa pel Banik Ostrava, que el velocista del Barça, Ángel David Rodríguez, ha anunciat que la ressonància que s'ha fet aquest matí descarta el trencament fibrilar i seguirà tractament de contractura. L'atleta blaugrana es va haver de retirar ahir durant la final del Campionat d'Espanya Indoor a Sabadell. Dimecres, la Federació Espanyola segurament l'inclourà en la llista pels europeus de Göteborg, depenent de la seva evolució. El programa, David Tubac, bona tarda.
Bona tarda.
La primera divisió s'ha curat una altra víctima, un català, Paco Herrera, ja no és entrenador del Celta.
No, l'han fet fora avui, de fet, li han rescindit el contracte, la ratxa era molt dolenta, entre penúltims a la Lliga, a 4 punts de la salvació, només 20 punts sumats, i un triomf i un empat de 13 partits fora de casa. Aquest balanç, doncs, ha fet decidir el president del Celta a fer-lo fora, i ja té substitut, serà Abel Resino, l'exentrenador, entre d'altres, del Llevant, l'Atlètic de Madrid i el Valladolid.
Recordeu que fins divendres teniu temps per enviar els vostres missatges a través del Facebook, del correu i del Twitter. Podeu entrar al sorteig d'una entrada doble per anar aquest cap de setmana al Camp Nou i veure el Barça-Sevilla. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà, com sempre, a partir de les 8 del vespre. Us deixem amb el Cafè de la República i el Joan Barril. Adéu-siau.